Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Cafè Irlandès. Sí, sí, avui és el Dia Mundial del Cafè Irlandès. De fet, es tracta d'una beguda que està composta de cafè, sucre, whisky irlandès i nata de llet o nata muntada surant sobre. És una autèntica delícia per a gaudir en els dies freds. Però i l'origen? Doncs sembla que l'origen d'aquest dia prové de l'aeroport de Shannon, a Irlanda, quan a un grup de viatgers cansats els van servir un tipus de cafè amb whisky, sucre i nata, una delícia que van apreciar amb gran entusiasme. Un dels viatgers era Stanton de la Plan, un escriptor que va quedar tan meravellat d'aquesta beguda que la va traslladar als Estats Units. Va començar a servir-se en el Bonavista Café a San Francisco el novembre de 1952 i, segons sembla, el més difícil era que la nata quedés surant sobre el cafè. Doncs bé, avui és el Dia Mundial del Cafè Irlandès. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dijous 25 de gener del 2024. Avui, a partir de la una, les escapades amb el David Velasco, parlarem de Fitur i ho farem des de la fira, in situ, des de Madrid. Ja saps, la fira de turisme on cada any aterrem amb les escapades de COPE amb el David Velasco. Però abans et parlaré doncs del temps, de boira, si vols, de bones temperatures, de males temperatures, que és bo, que és dolent. T'ho dic perquè mentre vas veient quines temperatures tenen a d'altres llocs, doncs t'adones que a Lleida ara mateix tenim 5 graus i mig. Per exemple, 5 graus i mig. Menys, encara, en aquestes hores, menys de 100 metres de visibilitat. És una boira molt densa avui, però en canvi a la Molina estan a 20 graus. I aquesta és la gran realitat del canvi climàtic. Ja no és allò de... Mira, de tant en quant a la història veies que hi va haver un gener en el que hi va haver una temperatura anormal. És que ara ja no és això, ja no és que hi ha hagut un dia. No, no, ja és una tendència i és una normalització del que no hauria de ser-ho. És així. Hem tingut unes temperatures mínimes per sobre dels 0 graus a pràcticament tota la província, llevat d'Atrem i a Sort, que s'han quedat a mig grau negatiu, o a la Seu d'Urgell i el Pont de Suert a 2 graus negatius. La resta, 3 graus a Lleida, 2 a Mollerussa, 2 a Balaguer, 5 a les Borges Blanques, 4 i mig a Tàrrega, 5 i mig a Cervera, 3 a Solsona, 5 a Viella, 6 a la cota 2.500 de Boí, 8 graus positius a les cotes 2.500 de Baqueira i d'Espot, o 2 graus positius a la pica d'Estats, als 3.143 metres. És... Déu-n'hi-do, eh? M'estan ensenyant, per exemple... Això l'Armando Álvarez, ja ho sabeu, eh? Temperatura a la Molina. El que et deia. 20,7 graus positius. 20 graus positius. És la realitat incòmoda del canvi climàtic. Ho podem negar, ho podem... tot el que vulguis. Neguem-ho, diem que no tenim la culpa, però ho tenim a sobre. I hem de sobreviure a això, i hem de sobreviure. A veure, la previsió meteorològica a curt termini, o sigui, la d'avui i la de demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim boires persistents a la depressió central i això fa que el sol no pugui penetrar i, per tant, que les temperatures allà no siguin tan altes com sí que ho són a la resta de la província, on arribarem als 23 graus a la Seu d'Urgell, 19 a Viella i, en canvi, ja 13 a Tàrrega, 11 a Lleida i 10 a Balaguer. Temperatures que van en ascens perquè predomina de nou aquest temps anticiclònic que ens deixa durant tota la jornada els cels poc ennuvolats. De cara a demà tindrem una situació molt similar, a predomini de l'anticicló, amb bancs de boira matinals a les depressions, persistentes a la depressió central, amb cels poc ennuvolats i amb temperatures que es mantenen sense canvis. Baixaran, això sí, en punts del Pirineu. Arribarem als 22 a la Seu d'Urgell, 15 a Viella, 13 a Tàrrega, 12 a Balaguer i 11 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. la realitat que ens està tocant viure. Ara busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, hem de parlar de successos. Dos persones han quedat ferides greus en l'incendi d'una casa de planta baixa a Balaguer, a la comarca de la Noguera. Fonts dels bombers han indicat que els fets han tingut lloc cap a la 1:05 de la matinada d'aquest dijous en un domicili del carrer de la Muralla. Quatre dotacions del cos s'han desplaçat fins al punt. En arribar-hi, els efectius han trobat el foc ja totalment desenvolupat i una persona ferida a l'exterior. Ràpidament han iniciat la recerca i rescat d'una segona víctima, que ha estat localitzada amb ferides de caràcter greu. Els bombers han fet una extracció d'emergència i totes dues víctimes han estat evacuades a l'Hospital Moisès Broggi i a la Vall d'Hebron. Quan faltaven 8 minuts per les 2 de la matinada, s'ha donat el foc per apagat. Més successos. Nou robatori violent comès per un menor d'edat a Lleida. Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimecres un adolescent acusat d'assaltar a punta de ganivet una dona per robar-li el mòbil. Els fets van tenir lloc al voltant de la mitjanit quan una dona que caminava pel carrer va ser assaltada per un individu que li va posar un ganivet al coll i li va exigir que li donés el mòbil. La víctima li va donar el dispositiu i va fugir atemorida, evidentment. Pel que sembla, quan la víctima i la seva parella es dirigien a la comissaria per interposar la denúncia a l'alçada de la intersecció entre l'avinguda Prat de la Riba i el carrer Príncep de Viana, van veure el lladre i van alertar a una dotació dels Mossos que patrullava per la zona. Els agents van procedir a l'arrest del jove, que va resultar ser un menor d'edat, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Déu-n'hi-do. Aquest el podem sumar al del jove de 16 anys que també a punta de navalla va robar el cotxe a una professora al pàrquing del Mater Salvatoris, que després a sobre es va estavellar amb el vehicle i va ser quan el van detenir. Bueno, aquesta és l'altra realitat. Una és la del canvi climàtic, l'altra és aquesta, la de la nostra ciutat. I també t'explico d'estafes per internet. I és que la Policia Nacional ha detingut un home de 32 anys, a Lleida, com a presumpte integrant d'una organització criminal dedicada a cometre estafes amb la modalitat del fals familiar en dificultats. En aquesta ocasió, la víctima, una persona de Badajoz, a Extremadura, havia rebut missatges telefònics d'algú que s'identificava com la seva fillastra i que li demanava diners de forma urgent per fer front al pagament d'unes factures. La víctima li va transferir en diverses tongades un total de 4.300 euros abans de descobrir que l'havien estafat. El novembre passat va denunciar els fets a la comissaria de la Policia Nacional de Badajoz, que en investigar els fets van esbrinar que el grup criminal estava establert a Catalunya i un de les persones que han detingut és de Lleida, 32 anys. De totes maneres, déu-n'hi-do, abans de transferir diners, que és molt fàcil fer-ho, anem a assegurar-nos-en, anem a assegurar-nos-en. I també t'explico que dins del Tour del Talent, que s'està desenvolupant a Lleida, l'Escola del Treball va acollir ahir l'11a edició de la jornada Jo vull ser. És una activitat organitzada per la Cambra de Comerç en la qual empreses de Lleida expliquen als joves que estan a punt d'entrar al mercat laboral les seves necessitats de mà d'obra i els donen consells de com afrontar una entrevista de feina i les qualitats que més es busquen. La jornada forma part, com et deia, d'aquestes activitats del Tour del Talent que organitza la Fundació Princesa de Girona aquesta setmana a la ciutat de Lleida i que hi van participar a més un centenar de joves i 5 empreses: Vallcompany, Soriguer, Plus Fresc, Imbelón i Grup Saltó. Els seus representants de recursos humans reconeixen que tenen una problemàtica comuna: necessiten especialistes i no els troben. No els troben perquè, a més, són feines que, pel que sigui, no són atractives i la gent no les vol fer, ni estudiar-les ni fer-les. Són oficis que no interessen i que, per tant, són necessaris i que, per tant, ens estem quedant sense professionals especialistes en aquest tipus de feines. És l'altra realitat. Mira, moltes realitats avui estem parlant. Arribem a 1:15. Tot seguit parlem dels animals de companyia. Avui parlarem amb el Josep Presseguer i amb ell parlarem a fons de com ha anat aquest passat 2023 i de què esperen per aquest proper 2024 amb les inversions. Tot aquí en uns minuts a COPE Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
COPE Lleida.
Esperando una promesa, una caricia, una señal.
I ha arribat el moment en els dijous. Ja saps que parlem dels animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris, que els trobes a internet, anadonvet.com, i els trobes a Lleida, també, al carrer Segrià número 11. Carrer Segrià número 11, que pots anar-hi, que tenen una botiga amb moltíssimes coses i, a més, la clínica veterinària, on ja saps que si tens una urgència t'atendran. I que si aquesta urgència es presenta doncs un dia de matinada, un diumenge, un festiu, també tens accés a aquestes urgències. I com ho has de fer? Trucant al 973-266-388. 973-266-388 és un telèfon que funciona sempre, sempre. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga i si és un problema doncs, veterinari et passaran a una veterinària o un veterinari de guàrdia i si truques de matinada ja et contestarà directament una veterinària o un veterinari de guàrdia. 973-266-388. Són els amics de Anadon Veterinaris. Amb nosaltres la Imma Sabater, ja saps que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Per cert, que bueno, encara estem dins del primer mes de l'any, encara és allò, t'equivoques al posar l'any, en quin any estem? Sí, estem al 2024, bon any, i aquestes històries, que anava a dir que tu, un dels propòsits d'any nou que et vas posar, o fins i tot abans, és el de seguir formant-te.
Sí.
I segueixes estudiant...
Estic fent un màster, sí.
De gats.
Evidentment.
De gats.
Sí.
La duda ofende, però de gats, eh?
Estic estudiant etologia, sí.
De com tractar els gats.
Sí.
Com entendre els gats.
Sí.
Sort que no ho fan obligatori per tenir un gat a casa, fer un curset, però... Bueno. Escolta, que parlem de gats i de gossos.
Avui sí.
Hi ha uns vídeos per internet, bueno, hi ha molts de vídeos per internet, però n'hi ha uns que em fan molta gràcia, que són animals, sobretot gossos, que són més expressius, que els hi fa pànic que els hi tallin les ungles.
No els agrada gens.
És que ni al veterinari, però n'hi ha alguns que s'espanten, n'hi ha alguns que reaccionen bruscament i es mouen, i d'altres que fan com el drama, fan veure que es desmaien o que gisclen i tot quan els hi agafes la pota i encara no els has tocat la ungla.
I uns altres que et deixen sense nas i uns altres que te fan un mapa a la cara.
Parlem d'això, és a dir, és necessari o és un capritx que els hi tallem les ungles?
És necessari tallar les ungles als gats i gossos quan aquestes creixen massa i causen molèsties, infeccions o lesions. També s'han de tallar les ungles als animals que no tenen l'oportunitat de desgastar-les naturalment amb les seves activitats diàries, com els gossos petits que viuen en un apartament i no fan llargs passejos on les ungles es poden desgastar. Clar. O els gossos i gats que ja són ancians i tenen un creixement d'ungles irregular. Llavors, cal tallar-les. Cada quant temps ho he de fer? La freqüència del tall d'ungles depèn de cada animal i del seu nivell d'activitat. Es recomana, en general, fer-ho cada mes. Una cosa molt important que em trobo moltíssim. És convenient recordar que els gats, quan usen els rascadors, no es tallen les ungles. Se les estan esmolant.
Ah.
Poden ser llargues d'un metre.
Bueno, però...
I molt esmolades.
Però també es van desgastant, representa, no? O no?
No.
Ah.
No se les tallen quan se rasquen. Va. Se les han de tallar.
O sigui, que s'ha de fer... Encara que tinguem un rascador a casa, quan siguin massa llargues s'han de tallar.
Sí.
Vale.
és recomanable. Ara, una pregunta molt important. Fins a on puc tallar les ungles?
Això.
Per a tallar les ungles als gossos i als gats has de tenir en compte la part rosada dins de l'ungla, que en les ungles de color blanc serà molt fàcil de veure, les negres no tant. No es pot sobrepassar aquest punt, ja que la línia aquesta rosa són vasos sanguinis i nervis. Si talles aquesta part, li causaràs dolor i sagnat a la teva mascota. A més, agafarà molta por. Per això, has de tallar només la punteta de l'ungla. Si no estàs segura, només la punteta. Es complica més quan les ungles són de color negre, ja ho sé, per això millor la punteta només. Ara, si no estàs segur de poder-ho fer a casa, la meva recomanació seria acostar-te a la clínica i nosaltres t'ho farem en un moment.
És que això anava a dir, i podem fins i tot demanar-vos, escolta, deixem veure com ho fas,
clar,
per veure la longitud, i la següent ja ho faré jo a casa. La primera vegada, si no tens clar com ho has de fer, dius, a veure què faré aquí.
Usa tan seu.
Carrer Segrià número 11. Ima Sabater, escolta, ensenya'm a tallar-li les ungles a aquest, al meu gos o al meu gat.
Correcte. Després, quin instrument ets d'usar per tallar les ungles a la meva mascota? És recomanable usar un tallaungles adequat per a gossos o gats, que tingui una fulla especial que s'adapti a la forma de l'ungle. Jo evitaria fer-ho amb un tallaungles d'humà, ja que poden danyar la ungla i fer-lis mal. Hi ha especials per gats, per gossos petits, per gossos grans.
Jo n'he vist unes de gat que ja tenen la forma arrodonida.
Així són, clar.
Clar. Sí,
per adaptar-se ja millor a la seva, sí, a la seva ungla. Què pot ocórrer si se li clava una ungla en el coixinet a la meva mascota? Si se li clava una ungla al coixinet a la mascota, pot causar dolor, sagnat i infecció. L'ungla pot clavar-se per un mal tall, el que deia del tallaungles d'humana, per un traumatisme o per un creixement excessiu. És important que revises les ungles del teu gos o gat amb freqüència, perquè no arribem a aquest punt. Si l'ungla ja està clavada, quan t'adones, quan revises o el veus una mica coix, oh, se li ha clavat una ungla, no m'he fixat, has d'acudir a un professional perquè la puguem extreure amb cura i li apliquem el tractament necessari si és que ho requereix. No intentis fer-ho tu a casa, ja que podries danyar més a la teva mascota i provocar-li una infecció més greu.
Bueno,
que a vegades ens fique,
que
dona
sí.
molta... Ai, pobret! I provem de fer un altre si i podem fer la lesió més greu.
Clar. I si li agafa por?
Com vols dir?
A l'animal, si veiem que li fa por, com el tranquil·litzo, com...
Si li fa por tallar-li les
ungles? Clar.
Amb molt carinyo i molta paciència.
Ho acaben superant, això? Si acaben acostumant o no?
Hi ha alguns que, pobrets, ho passen fatal. No els agradi que les... I ho torno a dir perquè m'ho pregunten molt. No li fa mal que li tallis les ungles si no agafem el nervi aquest que dic?
Els deu de fer engúnia, suposo.
El que passa és que els estàs agafant a la força. Li estàs agafant les potes que normalment no els agrada gens.
Sí, 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 sí.
Gens, clar. Ho passen malament. Què recomano? Recomano que el que m'està escoltant ara i té un cadellet, un gatet o gosset, ho faci des de petitet, igual que raspallar-lo perquè s'acostumi. Ara, hi ha alguns que els pobres... Són 5 minuts, perquè no triguem més. Ara, no ho passem bé. Hi ha alguns que no ho superen.
Anava a dir, no ens enfadem amb ells.
No.
No t'ho fa per voler. És que no li agrada i no li agrada.
No li agrada.
Què hi farem?
Sent angúnia.
Això és com quan te'n vas a posar una vacuna o a traure sang. Ja tots sabem que no fa res la punxada. Mira, jo el primer... Però em fa una angúnia que no ho aguanto.
I no ens agrada, a
veure. I no m'agrada.
ho passem, però no.
És el mateix. Si teniu un gos o un gat que reaccionen molt violentament, que pot ser...
Sí.
Hem de prendre mesures perquè no acabi allò com una batalla campal, i si no...
Hi ha moltes vegades que tenim que sedar l'animal.
I si no, el veterinari.
Sí, al veterinari. Hi ha moltes vegades que ens ho porten i és un gos agressiu
o
un gat molt agressiu, el tenim que sedar una mica.
Per tallar-li les ungles, eh?
Per tallar-li les ungles, perquè a vegades les tenen clavades al coixinet, com he dit.
Ah, bueno, clar, i llavors fa mal, clar.
Clar. Sí, fa mal i no poden estar llarguíssimes. A vegades s'ha de sedar una mica.
No, hi ha molta diferència entre un gat que viu en una torre, per exemple, o un gat domèstic?
Sí, els gats de fora, diguéssim, de torre o d'un xalet que entra i surt, no se li tallen les ungles. Per què? Perquè és una defensa.
I a més, suposo que quan se passa de longitud ja se li van trencant i es van
no,
quedant
més que
a la mesura.
Que, no,
o es van gastant.
No, li surt la nova, diguéssim, ja les capes exteriors van sortint amb la, quan se rasquen, no se li tallen mai. Ni ells tampoc se li tallen, només que van sortint les capes velles i queden les noves.
I els gossos?
Els gossos sí se li tallen.
Encara que sigui de que visqui al camp.
Si viu al camp, normalment ells ja tenen molta activitat física i ja les rasquen. Lo que volia dir amb els gats de fora, les necessiten. No es poden tallar perquè
s'han d'agafar i pujar.
S'han de pujar un arbre, s'han de defensar d'un altre animal, lo que sigui. Els de fora no se li tallen. Va. Es necessiten. I els són gossos, els gats de dintre.
I els gossos tampoc. O sigui, en general, els que viuen al carrer i fan vida al carrer, encara que visquin, o sigui, encara que els alimentem nosaltres, però fan vida al carrer, aquests ens hi podem fixar de tant en quant, però no ens ha de preocupar tant. La natura ja fa el que ha de fer.
Si passegen i tenen molta activitat, és complicat que...
Sí, però vull dir, una persona que té un gos a dins de la ciutat, en un pis, i diu, no, és que jo ja el trac quatre vegades al dia.
Bueno, no, ja, cal revisar.
Aquí sí que s'ha de mirar.
S'ha de mirar, sí, s'ha de mirar.
No és el mateix, eh? No és el mateix.
No és el mateix perquè no és el mateix un gos de 3 quilos que un gos de 20.
Clar.
Si el gos de 3 quilos surt 4 vegades al dia, segur que té les ungles curtes, perquè Clar. El pobret... Ara, un de 20, igual, no? I se li ha de tallar.
Molt bé.
No costa res de donar un cop d'ull.
I davant del dubte, carrer Segrià número 11, te'n vas a anar amb veterinaris, demana per la Imma Sabater i ja està. Escolta, mira, Imma, que t'he escoltat a la ràdio, què feia amb aquest gos? Li tallo cada mes, cada dos
Exacte.
Mesos, sí, no, i ja està. T'ho diran una vegada i després tu ja decideixes com fer-ho.
Penseu que sembla una tonteria, però amb ells es fa mal. Si creixen
que sí,
més
que sí.
El compte i no poden caminar bé, o a vegades se li claven.
Imma Sabater, bona setmana.
Igualment.
Gràcies, Imma. Són les 12:42 minuts. Seguim amb la boira a la ciutat de Lleida. Fem una pausa, minut i mig, i de seguida estem amb el Josep Perseguer.
Tu comportamiento es inaceptable. La gente te tiene miedo.
¡Eres el mejor, Bobby!
Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol.
Los fans no son lo más importante.
Son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoran. Cuando fallas, si pudieran, te escupirían a la cara.
No me hables en ese tono. Merezco un poco de respeto. Sin la gente como yo, no eres nadie.
¿Qué quieres de mí?
¿Qué quiero?
Fanático.
Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí.
El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
COPE Lleida.
I tal com ja havíem avançat avui a l'inici del programa, ens acompanya el Josep Perseguer, director general de Fruits de Ponent. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs amb el Josep Perseguer anem a parlar de l'actualitat de Fruits de Ponent. Josep, escolta, satisfets de com heu tancat l'any 2023?
Bé, satisfets del tot no se'n pot estar mai. Ja saps que a nivell empresarial doncs això sempre és molt difícil, no? Però sí que és veritat que ja venim de 2 campanyes, almenys per nosaltres, molt difícils, per manca de producte. Aquesta hem tingut producte, però no potser de tota la qualitat que nosaltres voldríem haver tingut, sobretot degut a aquests desajustos climàtics que anem tenint, és a dir, ens fa fred quan no n'ha de fer i ens fa bo quan no n'ha de fer tampoc, no? Almenys quan ens tenia acostumats al calendari calendari que això passava, no? I per tant, doncs, això també ens ha provocat a nosaltres, a part d'una reflexió profunda que ja fa temps que fem sobre el tema de l'emergència climàtica, també després, doncs, a la pràctica ens trobem, doncs, amb aquests desajustos, no? Però, doncs, bueno, en general, diguem-ne que si amb això hi sumem el fet de l'augment tan desmesurat que totes les empreses tenim de costos, doncs fa que no hàgim hagut de... no hem tancat, diguem-ne, amb l'alegria que havíem de tancar la campanya, no? Però, bueno, escolta'm, hem defensat el producte tant com hem pogut i, per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, hem d'intentar millorar sempre, com sempre diem a casa nostra, i veure ja en aquests moments, doncs, quasi, doncs, les primeres orelles a la campanya nova.
Clar. Hi ha un factor que és decisiu, importantíssim en el vostre negoci, que a més escapa al control, com bé deies, que és el tema del clima. Vivim en un moment de canvi climàtic ja, jo crec que ja és bastant absurd negar-ho, vull dir que el clima està canviant, és una realitat. Llegia que, per exemple, ha pujat i molt la contractació d'assegurances. No sé, això no és realment una solució, però sí que pot ser una a curt plaç, no? Una solució a curt plaç.
Bé, diguem-ne que el tema de l'assegurança dins del nostre grup des de sempre s'ha tingut molt clar, és a dir, de fet no hi ha absolutament ningú que no asseguri a casa nostra, no és que hi hagi una norma que obligui a assegurar, però pràcticament diguem-ne que és un principi moral que té el grup, no? I per tant, a més, doncs, d'això se n'en cuida el propi grup, és a dir, la nostra gent és la que negocia i al final, doncs, és la que acaba dient on s'ha de fer la contractació, com i quan. Aleshores, clar, això no ens agafa. Doncs nosaltres, de nou, teníem ja una política molt consolidada d'assegurances agràries. El que sí que ens hem de preguntar, com molt bé dius, és si aquest sistema d'assegurances agràries en aquests moments i amb aquest fet, diguem-ne, d'emergència climàtica respon a totes les necessitats que tenim per cobrir totes les despeses o es queda curt, no? I per tant, el que no hem de fer de cap de les maneres, segons la nostra humil opinió, és atacar el sistema, perquè de fet som envejats arreu d'Europa, pràcticament no hi ha cap país, per no dir cap, de la Unió Europea que tingui un sistema d'assegurances tan robust com el que en aquests moments tenim nosaltres amb la història que té. El que hem de fer no és anar, penso, en contra del model, sinó en tot cas anem a reformar allò que calgui reformar i anem encara a fer-lo més consistent del que en aquests moments podria ser per tal de que pugui fer front, doncs, amb tots aquests, diguem-ne, nous reptes que ens posa damunt de la taula l'emergència climàtica. Però en cap cas volem, de cap de les maneres, qüestionar el sistema d'assegurances agràries, que vull recordar que almenys pels nostres socis i sòcies és una xarxa de seguretat imprescindible si es volen dedicar a aquest negoci. Una altra cosa és, torno a repetir, el fet de que potser ha d'evolucionar, s'ha de reformar en el sentit de que, doncs, sigui més efectiu i que no expulsi, diguem-ne, productors i productores del sistema per tal de, diguem-ne, de que darrere hi hagi una visió potser més mercantilista o més de negoci amb tot el tema de l'assegurança agrària. Pensem que pràcticament això és una necessitat una primera necessitat per dedicar-se a aquest negoci.
Clar. Bé, que el tema de l'assegurança el teniu apamat. El tema de la gestió de l'aigua, a nivell de les vostres sòcies i socis, perquè clar, ara ens vam adonar l'estiu passat quan per exemple el canal de l'Urgell va haver de deixar de tenir aigua, que s'havia de modernitzar el tema del rec. Això, a nivell dels vostres associats, com ho teniu, com ho porteu?
Bé, la veritat és que nosaltres estem, diguem-ne, situats en una de les zones potser on hi ha més control de l'aigua, és a dir, aquí ja fa temps que es va fer tota la transformació de, diguem-ne, del rec per gravetat o rec a manta a rec localitzat, de gota a gota. Hi ha tuberies per tot arreu i, per tant, doncs, la veritat és que aquí la modernització ja fa temps que es va fer i se segueix fent, és a dir, pràcticament no hi ha cap finca nostra, diguem-ne, que estigui en un sistema antic, per entendre'ns.
Clar.
dels nostres associats. El que passa és que ens preocupa la capçalera, com a tothom, eh? És a dir, ens preocupa el fet de dir, escolta'm, l'aigua no només es necessita per suposat per donar vida als arbres i als cultius que hi ha a la terra per tal de que siguin viables, evidentment, però pel tema de la fruticultura, que ara estem, diguem-ne, parlant exactament d'això, també hi ha un altre tema. Hem de recordar que per evitar aquestes grans gelades de primavera, l'únic model que en aquests moments minimitza el dany és el rec per aspersió, és a dir, és l'antigelada.
Sí.
Amb una situació amb gelada de primavera, què hem de fer? Gastar aigua que després, per salvar una collita que després a la millor tampoc podrem salvar perquè la dotació que ens haurem gastat abans no la tindrem després per fer créixer i per fer viable el fruit. És a dir, hi ha suficient cabdal com perquè si s'engeguen tots els aspersors amb una gelada després pugui funcionar? Hi ha possibilitats d'expansió d'aquest sistema o no hi ha possibilitats? Clar, tot i que puguis tenir, diguem-ne, per posar un símil ràpid, no? un vehicle, diguem-ne, de carreres que corri molt i que estigui molt, diguem-ne, molt apurat tècnicament i molt, allò, molt ben qualificat, si després no tens benzina, no va al món. I per tant, doncs el tema és aquí. És a dir, per molt que nosaltres millorem tot el tema de la gestió de l'aigua, si no hi ha aigua, tampoc no arribem al món, i això és tant pel mar i com que la terra redona, no? Per tant, clar, arriba un moment que dius, escolti'm, anem a veure si som capaços de desenvolupar un tipus de producció com la que tenim amb un model de no disponibilitat d'aigua. No amb la gestió de l'aigua, sinó amb la gestió de la no aigua. És a dir, som capaços de que el nostre model sobrevisqui en una situació de sequeres extremes com les que estem vivint fins ara. Som capaços de que el model pugui sobreviure doncs amb una emergència climàtica que ens porta amb unes temperatures rècord cada estiu. Som capaços de sobreviure doncs amb uns hiverns molt, diguem-ne, molt atemperats i amb unes primaveres doncs on pot produir-se aquest risc de gelades hivernals. Va, tot això són
quins reptes, Josep.
Sí, i són qüestions que ens interpel·len molt els nostres socis i sòcies, a dir, en aquests moments no hi ha una llibreta que et digui, escolti, si passa això, miri, toqui el botó, diguem-ne,
sí,
número 3. Eh?
No hi és.
No, és a dir, hi ha, i nosaltres el que estem detectant, hi ha, diguem-ne, una incertesa a l'ambient, que això fa que moltes vegades, si no tens molt clar el que tens entre mans et porta amb un immobilisme, i l'immobilisme ja sabem on acaba, no?
Sí.
Et porta a la desaparició. Per tant, a nosaltres ens preocupen totes aquestes reflexions, Ricard.
Molt bé. No, a vosaltres i a tota la població, tothom, però a vosaltres us toca directament.
Això mateix.
Josep, escolta, anem a parlar de temes una mica més macos, de parlar o més agraïts. És que l'oli l'han col·locat al centre de les dietes saludables, i de la dieta mediterrània, algo que nosaltres aquí ja sabíem, però que sembla que la resta del món estan començant a descobrir, i després no qualsevol oli val, ha d'estar ben fet, i d'això vosaltres en sabeu.
Bueno, t'agraeixo el comentari, però efectivament tens molta raó. És a dir, nosaltres teníem un moliner, Joan Fort, i ho dic a més públicament, que sempre deia, escolta'm, d'oli per tacar en sap fer tothom, d'oli per menjar és una altra cosa.
Clar.
I d'oli bo encara és una altra cosa, no? Si em permeteu, doncs, aquest petit record per ell. La veritat és aquesta, és a dir, no es pot fer oli de qualitat de qualsevol manera. I això, a més, comença no només al molí, sinó amb olives que no tenen la qualitat suficient, que no estan collides amb la gestió que ha de tenir, amb la fredor que han de portar, amb la cura que ho han de fer, després és impossible fer oli bo. És a dir, el molí pot fer moltes coses, però sempre i quan tingui una matèria primera de primera qualitat, per entendre'ns, no? Per tant, hi hem de cuidar primer les oliveres i les olives que surten. Aquestes oliveres i olives doncs han de gestionar-se d'una manera determinada, cosa que intentem fer, i després, evidentment, el molí el que no ha de fer de cap de les maneres és espatllar aquesta matèria prima que li ha entrat de primera qualitat, en tot cas millorar-la i donar-li doncs aquests aromes i aquest sabor, potenciar-los-hi, que ens porta la pròpia oliva. és un producte de primer nivell, perquè a més, fixa't tu que compleix moltes coses l'oli, algunes vegades hi reflexionem, és a dir, és un producte gourmet, sense cap mena de dubte, però és un producte que per nosaltres és un producte, diguem-ne, que podríem dir quasi que és com un producte, diguem, molt conegut i molt utilitzat. No? I per tant, doncs, compleix el fet de que ens pot fer quedar molt bé amb una taula de primeríssim nivell, però és que la taula de casa de cada dia també hi és present. Per tant, és un producte humil que de vegades, doncs, també li agrada vestir-se, diguem-ne, de gourmet. Eh? I per tant, doncs, bueno, li pots treure, i diguem-ho així, tot el suc del món.
Us recordo la web www.fruitsponent.com, fruitsponent.com, així tot junt, i des d'allí trobareu tota l'activitat de Fruits de Ponent, que és molta.
Això mateix.
Ja per acabar, director, et volia preguntar per aquesta notícia que ha aparegut. Ens parlaves de les dificultats, evidentment, que existeixen amb el tema que té relació amb el canvi climàtic, amb el clima, que aquest doncs s'escapa al control de qualsevol persona, de qualsevol empresa. Ens parlaves també de l'increment de despeses que estan patint les empreses, i les del sector agropecuari no en són una excepció. I crec que vosaltres heu fet un moviment per intentar, doncs, mitigar el màxim possible aquest segon aspecte, el que sí que podem controlar, i és amb una unió entre Actel i Fruits de Ponent. No sé si van per aquí els trets.
Sí, exactament. És a dir, aquest és un dels factors claus que ens ha empès, doncs, cap a iniciar aquest procés, diguem-ne, de creació d'una nova entitat, diguem, el 50% a mitges amb Actel. Hi ha també, diguem-ne, si tu vols, a tots aquests projectes han de tindre una ànima, i han de tindre un esperit, i per tant a nosaltres el que ens interpel·la moltíssim és salvaguardar aquesta ànima cooperativa, és a dir, no ho han fet amb qualsevol, ni ells ni nosaltres, sinó que ho han fet entre cooperatives, i això ja té un valor en si. I a més, fins i tot deixem dir-te amb tota la tranquil·litat del món que en alguns moments se'ns ha vist com antagonistes, no? I per tant, doncs, jo crec que això és un esforç també, diguem, d'exemple d'entesa quan se'n té ganes, i quan a més, doncs, també la necessitat te porta cap allà, però bueno, ho podíem haver fet amb d'altra gent i no tanquem la porta absolutament a ningú, per suposat. Clar. Però han volgut tenir nosaltres d'entrada, diguem-ne, la clau del projecte. I després, doncs, tot això ens ha de portar amb el que dius tu, al que és la pràctica de les coses, en el sentit de, escolta'm, tot el que nosaltres tenim per damunt de la nostra baula de la cadena de valor agroalimentària i tot el que tenim per davall, tots els operadors, estan seguint o han seguit ja processos d'integració més o menys, diguem-ne, exitosos i més o menys, diguem-ne, forts en la seva integració. Per tant, nosaltres no podem ser una excepció. Crec que les Terres de Lleida i la Vall de l'Ebre no es podien permetre, doncs, diguem-ne, operadors, o no es poden permetre operadors que volen jugar, doncs, amb una, diguem-ne, amb una lliga, diguem-ne, europea, amb uns peus de fang, no? I per tant, doncs, a partir d'aquí hem iniciat aquest camí, que esperem, doncs, que acabi, doncs, amb una bona entesa, és a dir, tenim molt clar cap allà on hem d'anar, com ho hem de fer, i per tant tots els nostres equips en aquests moments hi han treballat, i el que és més important i que nosaltres posem al màxim del valor.
Molt bé.
I és que els nostres socis i sòcies ho han entès.
Ahà.
I per tant, això per nosaltres és, diguem-ne, la benzina que parlàvem abans, que ens fa que el nostre motor no vagi a 100, no? Sinó que vagi a totes les revolucions possibles. Quan veiem que la nostra massa social, que en definitiva doncs són ells els que són els propietaris de les nostres cases, per entendre'ns, són capaços d'entendre-ho, i a més, fins i tot, doncs, de dir, escolta'm, sí, vinga, provem-ho, anem a veure si som capaços de fer-ho, per nosaltres això és la major empenta que podem tenir.
El Josep parla dels socis, estem parlant de 180 unitats familiars de socis productors a Fruits de Ponent, que són 3.000 hectàrees conreades, 110 treballadors fixos i 600 treballadors en campanya que produeixen, perquè ho dic perquè a vegades anem a posar en context les xifres aquestes, de Fruits de Ponent, 190.000 litres d'oli per campanya, 4 milions de quilos d'ametlla per campanya, 12 milions de quilos de cereals per campanya i 53 milions de quilos de fruita per campanya. Per tant, escolta, tot el que sigui entrar al mercat internacional per la porta gran, benvingut sigui, perquè després acaba repercutint tot el territori. Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent, com sempre un plaer que ens haguis atès i que haguem posat al dia l'estat de Fruits de Ponent i de les sòcies i socis que teniu, i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, com sempre, i ens teniu a la vostra disposició.
Gràcies, Josep. Directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez. Abans t'explico que els treballadors dels hotels i cafeteries de Boitaüll, Espot i Portainé faran vaga per les condicions laborals. Ho faran demà divendres i dissabte. Però és que, a més, ja saps, que t'he dit que hi ha 20 graus a la Molina. Si falta la neu, a veure com va la temporada. No sé. A partir de la una, amb el David Velasco, des de Fitur, les escapades de nieve, i a veure si tenim, si no per aquest cap de setmana, per l'altre, bones previsions meteorològiques de que plogui o de que nevi. Demà hi tornem des de Lleida, a les 12:20.